L'Infovespre.
Comencem l'informatiu d'avui dimecres 10 de gener repassant continguts en titulars. Calella va tancar l'any 2017 amb un atur registrat del 15,5% amb 1.356 veïns sense feina, que representa un dels registres més positius dels últims anys. Sobre l'evolució de l'atur a la comarca i les perspectives d'aquest 2018, avui en parlarem amb el secretari comarcal de l'UGT. Perspectives marcades per l'augment del salari mínim interprofessional, del qual també parlarem amb Lluís Torrents, d'un dels sindicats que més està batallant contra la discriminació salarial entre homes i dones. El president local del Partit Demòcrata ha valorat l'anunci de la renúncia d'Artur Mas a la presidència del partit per permetre, entre d'altres qüestions, que eixampli la seva base social. Marc Buch ha definit Mas com un home d'estat que per ell continua sent un gran actiu del Partit Demòcrata. Ha recordat la seva determinació per iniciar el procés, la qual cosa li està portant conseqüències judicials que podrien anar més si definitivament s'amplia la causa de l'1 d'octubre. Aquest matí s'han escollit els guanyadors de la campanya de Nadal del Mercat Municipal. Quin és l'ingredient secret d'aquest Nadal és la gincama que s'ha fet durant aquestes festes i amb la que els nens han participat en uns mots encreuats. L'Associació de Voluntaris i Amics de l'Hospital va rebre a finals del mes de desembre la subvenció corresponent a l'any 2017. Els diners arriben fins a 6 mesos més tard de l'habitual a causa de la intervenció de les finances de la Generalitat per part del govern espanyol. I el Banc de Sang i Teixits de Catalunya farà aquest divendres i fins al 19 de gener una marató de donants, a partir de la qual espera aconseguir 8.000 donacions perquè les reserves actuals es recuperin de la davallada pròpia de les festes, a les que s'hi suma la dels donants habituals que han patit la grip. Com a novetat, a partir d'ara, el Banc de Sang i Teixits informarà el donant de quan s'utilitza la seva sang. I avui a l'Infovespre també escoltarem la conversa amb l'actor i humorista Joan Pera sobre el nou espectacle que portarà a Calella aquest dissabte. El secretari comarcal del sindicat UGT nega que l'optimisme que es pot desprendre de les últimes dades d'atur, del 15,56%, al desembre a Calella, tinguin una translació directa en el nombre d'afiliacions a la Seguretat Social. Lluís Torrents, que posa aigua al vi a l'hora de valorar l'evolució de l'atur en els últims mesos, exposa que si bé les dades macro indiquen una recuperació de l'economia catalana i espanyola, això encara no s'està notant a les llars. Escoltem Lluís Torrents en una entrevista a l'Info Migdia de Ràdio Calella Televisió.
No té un reflex exactament igual amb la pujada de la gent que està treballant. Una cosa és que baixi la xifra de la taxa d'atur, i una altra, que és la més important, és que pugi la xifra de la gent que està registrada, està donada d'alta, afiliada a la Seguretat Social. I la temporalitat és 4 punts més alta. Això vol dir que, encara que la recuperació econòmica és algo que surt tot arreu, a les notícies, en la boca de la gent, quan veiem la gent passejar, nous comerços, la veritat és que aquesta recuperació encara no ens ha arribat a les persones treballadores.
Calella va tancar el mes de desembre del 2017 amb 1.356 persones inscrites com a demandants d'ocupació, 48 menys que el novembre i 28 menys que el desembre del 2016. A la comarca del Maresme es va tancar l'any amb una taxa de desocupació mitjana del 13,23%. Des de l'UGT s'apunta com un èxit de la lluita sindical el fet que aquest 2018 arrenqui amb un increment del salari mínim interprofessional.
Tornem a fer una pujada important del 4%, ens situarem en els 736 euros en el 2018, però el que és més important, amb una perspectiva d'entrar en el 2020 amb un salari mínim interprofessional de 850 euros. Ara bé, aquí tenim la meitat del salari del que tindríem en qualsevol altre país del nostre entorn d'Europa.
Però apuntar a altres diferències que encara signifiquen una llosa en l'àmbit dels drets laborals a la nostra societat. I és la persistència de la desigualtat real entre la massa salarial que perceben els treballadors homes i de les dones. Una situació que contrasta aquests dies amb la decisió coneguda del govern alemany d'obligar les empreses a informar les dones del que cobren els seus companys.
La mesura d'Alemanya aplicada en Espanya seria insuficient. El problema no es fa en que un mecànic home cobri més que una mecànica dona en el conveni siderometal·lúrgic. Cobren el mateix. El problema és el que fa d'encarregat d'aquell taller, d'aquella secció, segurament serà un home i no és una dona. Aquí hi ha un sostre de vidre que impedeix a les companyes, encara avui en dia, malauradament, poder assolir els mateixos nivells d'oportunitat que els homes, i això al final repercuteix en els sous.
El secretari comarcal de l'UGT anima tots els ciutadans, des de la seva petita parcel·la, a contribuir en l'eradicació d'aquestes situacions de discriminació. Entenc que té molt a veure amb el fet que el masclisme és un fet estructural i posa d'exemple la polèmica de les hostesses de l'últim torneig Godó. El sindicat que representa va ser qui va denunciar l'organització i l'Agència de les Noies per Discriminació.
Això és una cosa que tenim que trencar no només amb la pressió sindical en matèria laboral, perseguint-ho, sinó també ho hem de trencar com a cultura en la societat. Fa quatre dies s'ha fet públic una denúncia que nosaltres vam posar que té a veure amb aquesta discriminació que es fa entre homes i dones en diferents àmbits, que és contra l'empresa Schweppes pel torneig Conde de Godó, on obligaven a les safates a anar vestides amb minifaldilla. I el resultat ha estat unes multes molt quantioses que s'hi han posat a les empreses organitzadores i a les que obligaven a aquestes noies a vestir amb faldilla obligatòriament.
Inspecció de Treball ha imposat multes de 25.000 euros a la marca de begudes i a l'agència d'hostesses, que han anunciat que recorreran la sanció. El cas és que van obligar-les a anar amb minifaldilla i amb màniga curta sota la pluja i el fred per promocionar la imatge de la marca.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
El president de l'executiva local del PDeCAT de Calella, Marc Buch, ha valorat a Ràdio Calella Televisió la decisió anunciada ahir per Artur Mas de deixar la presidència del partit per facilitar que eixampli la seva base social. L'expresident de la Generalitat va dir que ho havia meditat molt, que abandona la primera línia però no l'activitat política. Davant d'això, Buch ha assegurat que Mas continua sent un gran actiu per al partit i l'ha definit com un gran home d'estat. No ha entrat a valorar la seva decisió personal, però posa de relleu la persecució judicial a la que està sotmès per haver impulsat el procés.
Sí, no? Doncs un gran actiu que té el Partit Demòcrata. Hem de recordar, doncs, que ha sigut un gran president i sobretot, doncs, una gran persona d'estat, no? Perquè, doncs, en el seu moment, doncs, el 9 de gener ja va fer un pas al costat per poder, doncs, fer govern i va, doncs, proposar el president Puigdemont, però a més, doncs, també és un president que ho ha donat tot pel país. Doncs ell va ser l'impulsor del 9-N i mireu, doncs, com està, que fins i tot, doncs, a part de que ja ho van inhabilitar, doncs, els volen acabar, els volen destruir com sigui, perquè, doncs, les seves propietats embargades i tot, doncs, una persecució judicial.
Justament el calendari judicial que té al davant per les causes del 9-N i de l'octubre va ser un dels motius esgrimits ahir per Mas per justificar la seva decisió. En relació al procés, l'expresident va exposar que aquesta pròxima legislatura ha de servir per sumar nous independentistes i incrementar l'actual percentatge del 47,5% dels vots. Buch coincideix en que cal ajustar els tempos a aquest escenari, però seguint en pas ferm.
Les últimes eleccions, els resultats, doncs, han sigut molt positius, no arribem al 50% dels vots, les presses ja saben que no són bones conselleres, però bé, en tot cas, doncs, hem de seguir en pas ferm i sí que hem de continuar per continuar eixamplant, com hem fet sempre, eixamplar aquesta base social que ja s'ha estat fent, doncs, perquè el resultat d'aquestes últimes eleccions, el vot independentista, doncs, ha tingut un increment important. I continuar remant en contracorrent i amb tota, doncs, tota la batalla de males arts que ens estan practicant des del govern espanyol.
Neus Munté, la fins ara vicepresidenta del Partit Demòcrata, rellevarà Artur Mas en el càrrec.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
Aquest matí s'ha celebrat el sorteig de la campanya Quin és l'ingredient secret d'aquest Nadal, una gincama dedicada als més petits, que s'ha realitzat durant les festes nadalenques. Els guanyadors han estat Bernat i Arnau Giné, Núria Costa i Adrià Solís. La tinent d'alcaldia d'Educació, Núria Parella, ha valorat positivament aquesta campanya, que s'ha sumat a les activitats de dinamització que s'han realitzat durant l'època nadalenca.
Bé, ha anat bé, la mainada ha participat i ha sigut una manera de que quan venien aquí, que al mercat hem tingut altres activitats de dinamització, com el Cagatió, ha vingut el Patxa dels Reis, hem fet una minidisco, hi ha hagut alguns dies ludoteca, doncs els nens, a més de venir a fer això, doncs també aprofitaven i feien aquesta gincama familiar.
Una iniciativa promoguda per l'Ajuntament de Calella i per la Diputació de Barcelona que s'ha celebrat a 7 mercats de la província amb l'objectiu de donar una empenta al comerç local. Ho ha explicat la responsable de mercats municipals de la Diputació, Georgina Xufré.
El Mercat Municipal de Calella forma part d'una prova pilot que estem desenvolupant a l'oficina de mercats de la Diputació. Calella participa en aquesta prova pilot juntament amb 6 mercats més de la província. Aquests 7 mercats són mercats petitets que els respectius ajuntaments no tenen prou recursos econòmics com per disposar d'una persona que porti les tasques del mercat. I llavors des de la Diputació el que hem fet és contractar una empresa que els ajudi a la gestió diària. I per començar aquesta prova, doncs hem cregut oportú organitzar aquesta campanya de dinamització, aquesta gincana, durant les festes de Nadal.
El lliurament de premis es farà aquest dissabte al mateix mercat. I canviem de qüestió perquè l'Associació de Voluntaris i Amics de l'Hospital de Calella va rebre la subvenció corresponent a l'any 2017, a finals del passat desembre, uns diners que habitualment arriben entre juny i setembre. Igual que l'associació, moltes entitats del tercer sector van haver de demanar crèdits per poder pagar les nòmines del personal a causa d'aquest retard provocat per la intervenció de les finances de la Generalitat per part del govern espanyol. Així ho ha confirmat el director de l'AVA en una entrevista a Ràdio Calella Televisió. Puig assegura que la demora en la recepció dels diners no només ha implicat demanar préstecs, sinó també pagar interessos, un augment de cost i un patiment important.
Es rebia una quantitat que era el 90% i aleshores quan justificaves em sembla que era el 10%. Potser depenia de la tipologia de subvenció o de quantitat assignada de cartera de serveis que variava una miqueta. Però això es rebia, diguéssim, entre primavera, estiu, any més tard al setembre, perquè clar, heu de pensar que la major part d'entitats del tercer sector tenen professionals contractats. Per tant, hem hagut de passar el 2017 amb préstecs, diguéssim, per poder pagar les nòmines i fer front a les despeses durant tot l'any, perquè fins al dia 28-29, que no recordo exactament, no hem rebut la quantitat. I clar, això ha significat per moltes entitats doncs haver de demanar préstecs, pagar interessos, un augment de cost i un patiment important, perquè clar, no sabies ben bé al final què passaria.
El director de l'entitat afirma que van poder acabar l'any gràcies als diners de la seva tresoreria, tot i que de forma justa. Encara que ja tenen concedida la subvenció per aquest 2018, no tenen constància de quan rebran els diners.
En el nostre cas la tenim bianual, o sigui, la del 2018 ja la tenim presentada i en principi, en teoria, la tenim concedida. El que passa que de moment no hi ha cap notícia de quan es podran rebre diners del 2018, si serà també tot junt, una part o no. Vull dir, a partir d'ara el que ens toca, sobretot ho farà ja la taula del tercer sector, parlar amb l'administració pública per a veure que ens diguin com ens hem d'organitzar per al 2018.
L'associació realitza diverses activitats per recaptar fons. Dissabte 27 de gener se celebrarà l'espectacle Reload de The Gospel View Choir, el primer acte de l'associació del 2018.
Dissabte 27 de gener a Can Salom, els de Gospel View fan el seu últim espectacle. Vull dir, és una gent que ja sabeu que ha actuat per la televisió, el Liceu, el Palau de la Música, vull dir, és un grup important en aquests moments, i tenim un acte el 27 de gener, serà el primer acte que farem enguany.
facebook.com/radiocalella, Twitter @radiocalellatv.
Ha sortit de l'hospital la veïna de Mataró, de 42 anys, que el 28 de desembre va ser brutalment atacada i violada en un camí pròxim a l'estació de tren de Llavaneres. Va ser auxiliada pels responsables del bar de l'estació després que l'agressor la llancés a les roques després d'haver-la agredit, possiblement pensant que estava morta. Els Mossos d'Esquadra ja disposen d'un retrat robot de l'agressor que s'ha repartit per totes les comissaries de la comarca. Informacions periodístiques apunten a que els Mossos tenen obertes 2 o 3 línies d'investigació sobre el possible autor dels fets. Sembla que s'han obtingut imatges del moment en què l'agressor seguia la víctima, que recordem-ho, anava en direcció a la feina. Aquestes es correspondrien a les càmeres de videovigilància que hi ha al camí que transcorre entre el mar i la via del tren, i que és molt concorregut, sobretot per esportistes. En aquest sentit, el cap de la policia local de Llavaneres va negar ahir tenir constància que hi hagués gent que no hagués atès els crits de socors de la dona, un extrem que havia pres forma en les últimes hores. De fet, ahir a Llavaneres hi va haver una concentració popular de rebuig dels fets, seguida per unes 200 persones. També des de la Generalitat de Catalunya, la presidenta de l'Institut Català de les Dones ha condemnat l'agressió, entenent que la dona ha estat víctima de violència masclista. Podria ser aquesta una de les hipòtesis que es coneguessin. I un altre cas d'abús sexual ha succeït a Salt. Els Mossos d'Esquadra han detingut el monitor d'un gimnàs de la ciutat gironina, acusat d'abusar sexualment d'almenys 6 menors. L'home ja ha entrat en presó i ara la policia investiga si hi ha més casos. Ens amplien la informació des de la xarxa. Els Mossos d'Esquadra van detenir dilluns un instructor d'arts marcials d'un gimnàs de Salt acusat d'abusar sexualment d'almenys 6 nenes menors d'edat. Segons els testimonis que s'han pogut recollir, els tocaments s'haurien produït mentre les alumnes feien estiraments. Seria llavors quan l'home apartava les nenes de la resta de persones de la sala per perpetrar els tocaments. Una de les hipòtesis és que aquest mètode l'hauria anat repetint sistemàticament almenys des del 2016. La policia ha confirmat que va rebre una primera denúncia fa unes setmanes i que estan sortint nous casos que estan investigant. Fins ara, la investigació ha acumulat almenys 6 casos d'abusos i ja n'hi ha com a mínim 2 més que encara no haurien interposat denúncia. El jutge ha enviat a presó el detingut veí de Girona per presumptes abusos sexuals. Els pares afectats es van reunir ahir amb el responsable del gimnàs, que no és l'arrestat, i es va informar a tots els pares del que havia passat. Ara estan estudiant personar-se com a acusació particular a través d'un advocat comú per tots. En paral·lel, la Unió i Formació en Arts Marcials, UFAM, ha publicat una circular informativa a través de la qual es desvincula del centre de Salt, que també porta aquest nom.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
L'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona és el centre més proper a Calella on es durà a terme la marató de donants de sang entre el 12 i el 19 de gener. També els principals hospitals de Catalunya i durant el cap de setmana el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. En total s'esperen aconseguir 8.000 donacions per remuntar les reserves que sempre baixen durant les festes de Nadal. La marató ha de servir per compensar la baixada de donacions a causa de l'epidèmia de la grip, que està tenint una afectació major que l'any passat. Una persona no pot donar sang fins a 15 dies després d'haver-se recuperat.
No només la grip, sinó qualsevol persona que estigui passant una malaltia, que potser estigui prenent antibiòtic per alguna infecció, es recomana que s'esperin uns dies, perquè quan estàs malalt normalment et baixen les defenses i la donació de sang s'ha de fer en plena consciència i sobretot amb l'estat de salut bo per recuperar-se ràpidament. Llavors són donants que evidentment no hem perdut, sinó que temporalment en aquests dies no poden donar. Doncs per suplir aquesta baixada de donants habituals fem aquesta maratón.
La campanya es presenta vinculant la donació a diverses experiències: l'altruisme, el bon rotllo, la solidaritat, l'alegria i el llarg, etc. Els participants de la marató rebran un missatge al mòbil en què se'ls informarà que la seva sang surt del Banc de Sang i Teixits de Catalunya per ser transfosa. Aquest serà el punt i final a l'experiència de la donació, una iniciativa que ja funciona en països com Suècia.
Aquest últim pas ens hem adonat que la gent ho valora, doncs, d'una manera molt positiva i molt gratificant. Saber que la seva donació ha arribat a alguna persona i el fet de poder-li dir, mira, la bossa que tu vas donar avui ha sortit per un hospital i ha arribat amb una persona que necessitava de la teva sang, veiem que és una iniciativa que la gent agraeix moltíssim.
Les persones que vulguin col·laborar amb la marató, que comença aquest divendres, podran entrar al web maratodonants.cat i reservar hora en un dels punts habilitats. Durant la setmana del 12 al 19 de gener es faran una cinquantena de col·lectes per tot Catalunya. La més pròxima Calella serà la del divendres 19 de gener a Lloret de Mar, que es farà al Teatre Municipal i al Centre Cívic El Rieral. La marató compta amb la col·laboració, entre d'altres institucions, de la Federació Catalana de Donants de Sang, la Creu Roja, a més dels voluntaris. I també a l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona s'ha implementat un nou tipus de vàlvula cardíaca. Ens donen més detalls des de Ràdio Televisió de Badalona.
L'Hospital Germans Trias i Pujol ha implantat per primer cop a Catalunya un nou tipus de vàlvula biològica cardíaca, especialment dissenyada per a pacients d'edat avançada i amb patologies complexes. Fins ara l'operació a cor obert era l'única solució possible per a pacients especialment complexos que patien una malaltia severa de la vàlvula aòrtica. Ja fa molts anys que aquesta patologia es pot operar d'una forma poc invasiva, insertant un catèter a través de la femoral. Tot i això, hi havia pacients d'edat avançada i amb diverses malalties que no podien sotmetre's a aquest tipus d'abordatge per l'engonal. La nova vàlvula, implantada el passat mes de desembre a un pacient de 89 anys a través del tòrax, ha demostrat ser una solució molt més segura i òptima, que evita una major intervenció.
La vàlvula ens permet plegar-la en aquests catèters, que com podeu veure cada cop són més fins, i això també és una novetat d'aquest nou sistema. El catèter que sigui més fins permet ser menys agressius i el cos suporta millor la cirurgia.
L'objectiu d'aquest disseny innovador és reduir les complicacions que aquest tipus d'operacions tenen associades, com ara la necessitat d'implantar un marcapàs definitiu després del procediment. A més del nou disseny, aquestes vàlvules s'implanten sense la necessitat d'accelerar el cor, de forma que garanteixen una major estabilitat en la tensió arterial del pacient, un altre factor que redueix també les potencials complicacions.
Este tipo de válvulas o este tipo de diseños sobre todo los utilizaríamos en gente mayor y gente que tuviese patología suya propia importante. Lo más frecuente, pues encontrarnos con arterias en las ingles o arterias dentro de lo que sería el cuerpo de muy pequeño calibre o que fueran muy rígidas, de tal manera que intentar meter un catéter por aquí abajo pues pudiera hacer que la arteria sufriera y que pudiésemos tener complicaciones. Con el desarrollo de este nuevo tipo de válvulas y con el desarrollo de sistemas que nos permiten mucho acceder por el ápex o por otros orificios del tórax, orificios pequeños sin necesidad para el corazón, estamos ampliando el número de pacientes a los que podemos tratar su patología en la válvula aórtica.
Els pacients operats mitjançant aquesta tècnica poden també tornar a casa al cap de 7 o 8 dies i es recuperen molt més ràpidament que els que sotmeten a una gran incisió al tòrax.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
L'actor i humorista Joan Pera arriba a Calella amb el seu espectacle Joan Pera Capri, un show en el que rememora alguns dels monòlegs més coneguts de Joan Capri. Aquest matí hem pogut parlar amb Joan Pera sobre aquest nou show que arriba aquest cap de setmana. Escoltem l'entrevista. Molt bon dia, Joan Pera.
Hola, molt bon dia.
Aquest dissabte porta a Calella el seu espectacle Joan Pera Capri. Què hi podrem veure en aquest espectacle?
Mira, Joan Capri ha sigut un dels personatges més importants del nostre panorama teatral durant molts anys. Ha sigut un mestratge que ha deixat empremta a tota la societat catalana. Gairebé tothom coneixia el Capri, tenia els discos del Capri, els monòlegs del Capri, els polítics, els actors, els còmics... Tothom ha begut del Capri. Jo vaig ser dels pocs que queden, que vaig treballar amb ell, que vaig aprendre molt amb ell, i era una mica aquest... No vull dir-ne un homenatge, però sí una mostra d'aquell Capri, d'aquella manera de fer el Capri que me'l va ensenyar ell i que després moltíssima gent l'ha imitat d'alguna manera. El Capri i jo teníem una certa relació, jo era el meu mestre, jo era el seu alumne, i em plau molt rememorar aquells monòlegs, que els vaig barrejant amb coses de la meva vida. Els vaig barrejant amb coses de la meva vida i veiem un paral·lelisme entre el Capri i jo com a representant de la societat que tant el va estimar.
Per tant, a l'escenari no hi veurem directament Joan Capri, sinó que hi veurem a Joan Pera, interpretant una mica el seu mestre, com vostè l'anomenava, però també esmentant coses personals.
Sí, no sé a quin moment veureu el Pere o a quin moment veureu el Capri. Jo he sigut una persona que vaig quedar empeltat de Capri durant molts anys. Durant molts anys vaig ser el nebot del Capri, aquell noi, el nebot del Capri, que a més a més he fet de les seves funcions i d'alguna manera he anat seguint, però no sé a quin moment veureu el Pere, a quin moment veureu el Capri. Hi ha un seguit de monòlegs del Capri en els quals d'alguna manera hi barrejo coses de les meves vivències. És un espectacle molt divertit. El Capri és el gran còmic català, vull dir que veurem perfectament el còmic, aquella manera de fer, aquella manera de dir que tenia el Capri, aquella manera que s'acostava tant a tota la gent. S'assemblava el nostre avi, el nostre oncle, el veí de dalt, el veí de baix, el droguer, el carnisser, s'assemblava a tothom. Veurem aquest personatge que s'assemblava a tothom, i també veureu el Pere, perquè d'alguna manera també té aquesta cosa de proximitat que tenia el Capri. És un espectacle molt bonic, jo estic moltíssim content de fer-lo, ja fa 3 o 4 anys que el faig, i sempre quedo molt satisfet, perquè la gent s'ho passa molt bé i perquè veiem aquell capri, aquella espurna, també aquell moment de sentiment, aquell moment de proximitat amb la gent que tenia el capri.
Què és el més difícil d'interpretar a Joan Capri?
Saps què passa? Que no, tampoc no és ben bé una interpretació. És agafar els monòlegs i dir-los jo a la manera del Capri. No vull interpretar el Capri. Només vull recordar-lo, el Capri. El més difícil va ser escollir per a una hora i mitja d'espectacle la gran quantitat de monòlegs, de maneres de dir, de trossos de comèdia. La dificultat va ser aquesta, escollir els que ens van semblar, el director i a mi, que eren com els millors, els millors, el nàufrag, el matrimoni, el despistat, el pobre González, els savis, anar desbrossant i deixar només per una hora i mitja, quan el Capri és un personatge que podríem parlar-ne hores i hores i hores i que podríem escoltar els seus 40 discos de monòlegs que podríem tenir per moltes hores. Aquesta va ser la dificultat.
Vostè va treballar amb Joan Capri, ara ho acaba de dir, agafa aquesta manera de fer d'ell. Se li han quedat alguns trets?
Sí, molts. És més, jo durant molt de temps era més Capri que Pere, com aquell que diu. Sí, perquè d'alguna manera li vaig agafar aquesta manera de fer que s'assemblava a la gent. Jo sóc un actor al llarg de la meva vida que fins a un cert punt molt estimat, perquè m'assemblo molt, m'acosto molt a la gent. I aquesta proximitat jo la vaig agafar del Capri. I no la vull perdre mai, tant si faig drama com si faig comèdia. Perquè el Capri també havia fet drama. Jo he vist plorar amb escena el Capri, amb un gran drama. I l'he vist riure, i he vist riure la gent, evidentment.
Vostè és actor, director, actor de doblatge, humorista, una llista molt llarga.
Bé, però això només ho faig per guanyar-me la vida.
Amb quina professió es queda?
La que sigui més a prop de la gent. Clar, evidentment, el teatre és el que és més a prop. Jo en escena sóc feliç. Puc estar cansat, puc tenir mal de coll, puc tenir problemes, però en escena sóc feliç. En escena sóc feliç, sobretot si connecto amb la gent. I vosaltres veureu en aquest espectacle com es connecta de seguida amb la gent, de seguida. I aleshores, quan connectes, quan allò que expliques connecta amb la gent i la gent està amb tu, això no hi ha res que ho superi, ni la televisió ni el cine. Jo ara he fet, i segurament algú de vosaltres ho heu vist, una pel·lícula sobre el Pau Casals. Quan el personatge és tan important, quan no interpretes un personatge sinó que el revius i fas que la gent el revisqui, això no té parangon, és el més maco que hi ha.
Prefereix això, posar-se a la pell d'algú abans que fer aquest, bueno, fer monòlegs?
Saps què passa? Amb les interpretacions, les grans interpretacions, sempre són aquelles que les vius, no que les interpretes. I aleshores, esclar, quan jo em poso la pell del Capri, que el vaig conèixer tant, que vam estar treballant i que ens veiem i parlàvem, no l'interpretes, el vius. I quan el vius, la gent nota que vius allò. I això és la part més bonica de la màgia teatral.
Doncs moltes gràcies, Joan Pere, per atendre els micròfons de Ràdio Calella Televisió. El veurem aquest dissabte a 9:45 de la nit, oi? A la Sala Mozart.
Exacte, sí. No cal dir que estic contentíssim de venir a Calella. Calella és casa meva, com aquell que diu. Vist molt a prop d'aquí, he fet els vostres pastorets, algun dia sortiré els vostres pastorets, conec moltíssima gent de Calella. Els meus besavis eren de Calella. Estic molt content de ser aquí.
Moltes gràcies, Joan Pere. No ens el perdrem.
Gràcies. A reveure.
Gràcies, bon dia. I això és tot per part nostra. Moltes gràcies. Tornem demà a les 10 amb el programa La Ciutat a 2:15 amb l'Info Migdia. Més informació a la pàgina web radiocalella.cat, també a les nostres xarxes socials. Moltes gràcies per estar amb nosaltres.
Més informació a www.radiocalella.cat.